La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Va, i avui canviem d'escenari, canviem el bar per anar a l'hotel Barceló Sants per trobar-nos amb l'actriu Milena Smith i el director de cinema Ruben Stein per parlar de la seva òpera prima que s'estrena avui mateix als cinemes, Tini Tina, un llarg metratge de 2 hores de duració basat en el curtmetratge homònim, guanyador de més de 30 premis nacionals i internacionals i definit per la crítica com un curtmetratge de culte. Però si parlem dels nostres convidats d'avui, tots dos van començar a fer relativament poc en el món de la cinematografia, però ja han tingut temps per fer-s'hi un lloc. Per una banda, l'actriu Milena Smith, que amb només 24 anys va rodar la seva primera pel·lícula, No mataràs, en els últims 3 anys. Està nominada 2 vegades als Premis Goya, ha protagonitzat una sèrie amb abast internacional i ha firmat contractes amb grans marques de luxe internacionals. I per una altra banda, el jove director de cinema, guionista i editor, Ruben Stein, que amb la seva trilogia de curtmetratges, L'Odio Oscuridad, ha comptat amb més de 500 seleccions en festivals, incloent una preselecció als Premis Oscar, i que ara presenta la seva òpera prima, Tin and Tina. Ruben Stein, Milena Smith, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Tengo que comunicarle que ya no podrá tener hijos.
Han pasado casi 6 meses. Pareces un fantasma. Mírate.
¿Por qué no volvemos al pueblo?
Al pueblo no vamos a volver. Yo he pasado una infancia maravillosa en esta casa. Y nuestros hijos también la van a pasar.
Aquí damos cobijo y educación a los niños abandonados. Tin, Tina, bajad un momento. Fueron abandonados a las puertas del convento. Son unos niños especiales.
Lola, ya sé lo que estás pensando y son muy mayores y un poco raros.
Hola, hola.
Estos niños necesitan amor. Y nosotros también. Seamos una familia.
Cierra los ojos.
¡Niños! ¡Otro juego!
Tin y Tina son 2 seres de luz, traviesos como todos los niños.
Un gran mago del Oriente.
Si no son unos niños inocentes que malinterpretan la Biblia, se hacen justo lo contrario.
Eso no es mermelada.
No se despierta.
¿Puedes mentirme? Mentira es pecado.
Una madre debería confiar en sus hijos.
Y es la ira de Dios.
Debes prometernos que pase lo que pase, no vas a moverte de tu asiento.
¿Lo prometes?
Tiene una película que nos cuenta la historia de Lola y de Adolfo, que parte de la pérdida de los bebés que estaban esperando y que en un acto por no perder la fe adoptan unos hermanos. ¿De dónde sale, Rubén, esta idea de hacer una película así?
Pues la película se basa en, como bien has dicho, en el cortometraje homónimo de hace nada menos que 10 años, ¿vale? Cuando realicé este cortometraje, en realidad no esperaba que pudiera convertirse en un largometraje. Ni siquiera me había planteado esa remota y alocada idea en aquel momento, ¿no? Sin embargo, este cortometraje se proyectó en muchísimos festivales, en diferentes países, en diferentes continentes. Y cuando atendía a los coloquios después de la proyección, después de cada proyección, era curioso ver cómo espectadores no solo de España, sino de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Brasil, de China, pedían lo mismo. Y era saber más. Queremos saber más de estos niños, queremos convivir más tiempo con ellos. Esta mezcla de su aspecto angelical y su dulzura con una malinterpretación o una interpretación literal de la Biblia, uh-huh. Esta mezcla de géneros, de humor y al mismo tiempo tensión o suspense, ¿no? Y poquito a poco ese goteo fue llenando el vaso de mi propia curiosidad con el paso de los años. Y fui de alguna manera generando preguntas que, sumando todas esas preguntas, podemos decir que el largo es la respuesta a todas esas preguntas.
Ahora hablaremos del género, Rubén, pero esta película nos habla de muchas cosas, pero nos acerca sobre todo a eso, a los fanatismos religiosos.
Sí, de alguna manera la película no quiere, digamos, polemizar sobre la religión, o sea, no quiere manifestarse como una película pro religión o antirreligiosa, ¿no? No quiere posicionarse ahí. Lo que quiere es reflexionar primero sobre los mecanismos que activan y desactivan la fe. Segundo, reflexionar sobre los textos sagrados, de alguna manera, ¿no? Y sí, en el caso de la Biblia, sobre el Antiguo Testamento, pero en realidad podríamos haber hecho una película que se basara en otra religión y no importaría mucho, ¿no? Porque al final de lo que se habla no es de una religión concreta, sino de los porqués y de que reflexionemos sobre determinadas cosas, ¿no? Y efectivamente, la Biblia cuando se lee, aún con buenas intenciones, se tiene pasajes que resultan aterradores a ojos de un niño, por ejemplo, ¿no? Yo cuando la leía siendo niño, de repente me parecía que estaba entrando en un mundo efectivamente de fantasía, ¿no? Porque de repente aparece el infierno, las resurrecciones, las lapidaciones, ¿no? Hay sucesos verdaderamente terribles que si uno no sabe extraer de ahí la intención o la enseñanza que se quiere inculcar, claro, o la metáfora, es realmente terrorífico, ¿no?
Como no quiero hacer spoilers, Milena, ¿quién es Lola? ¿Qué le pasa a Lola en la película?
¿Qué tal? Pues Lola es una mujer que ha sido criada en un convento debido a la muerte de sus padres cuando era muy pequeña. Y se ha criado con la religión y con de alguna forma, pues todo lo que conlleva la cultura de la religión católica. Esto la ha llevado a mantener un poco los pasos que una mujer, además en esa época, en la sociedad que en ese momento se vivía, pues. Aunque sí que podemos distinguirla un poco con ese pensamiento más moderno, a diferencia de tal vez las mujeres que había en ese momento, ella pues conoce a Adolfo, se casan, van a tener un par de mellizos, o sea, todo parece que se está siguiendo un poco con las normas básicas de lo que a nivel de familia en sociedad han de cumplirse. Esto le supone a ella un cambio brutal en el momento en el que tiene un aborto espontáneo y natural y además le imposibilita el volver a poder tener hijos. Y esto pues supone que ya de alguna forma tenga una pérdida de fe. Esto también es lo que le juega muy malas pasadas durante la película por todo lo que tiene que ver con más tarde la adopción, esa decisión que toman Adolfo y Lola. De unos niños que sí llevan a la literalidad todo lo que tiene que ver con la Biblia y la religión católica en ese momento. Y bueno, esto supone un poco de conflicto para ella, ya que ha sido uno de los peores momentos, acaba de vivir uno de los peores momentos de su vida, que es pues la pérdida de un hijo y esto conlleva esa pérdida de fe en conflicto con la obsesión con la religión que tienen estos niños.
Nos hablabas de una época en concreto, la época del golpe de Estado de Tejero o del intento de golpe de Estado de Tejero. ¿Cómo ha sido para ti rodar en una época en la que serías muy joven o no has vivido, vaya?
No había ni nacido.
Yo tampoco.
Como dato curioso, ¿no?
Como dato, diré que yo tampoco.
La verdad es que tampoco ha sido un gran condicionante para nosotros como actores, porque Bueno, nos hemos hartado de a decirlo estos días, pero es que es lo que pensamos tanto Jaime como yo realmente, que es el hecho de que Rubin escribió un muy buen guión y esta época estaba muy implícita en, pues por ejemplo, no había... Obviamente el contexto de la historia pues ayuda, pero se ve y se puede apreciar y lo puedes... ¿cómo se dice? Como que es muy característico, por ejemplo, en el comportamiento de Adolfo de cara a la relación o del trato con su mujer. Este comportamiento tal vez machista, víctima de la época y la sociedad que había en ese momento. Ella, a diferencia de él, pues como hablábamos antes, tiene un pensamiento más moderno, viene de una familia donde pues cuando vivía con sus padres iban de caravana en caravana proyectando películas, de alguna forma una vida, un estilo de vida que no es tan normativo con esa sociedad. Entonces sí que hay una diferencia de pensamiento que al principio no les condiciona para formar una pareja y una vida juntos, pero poco a poco, con el peso de la maternidad y la paternidad, de además estos niños que siguen esa literalidad de la Biblia y la religión, pues les acaba distanciando.
Antes, fuera de micrófono, antes de grabar, comentaba con Rubin que yo he tenido la posibilidad de ver la película, la vimos anoche, y le comentaba, no es una película muy bien de género de miedo, ¿no? ¿Bien qué es?
Yo estoy de acuerdo, no la catalogaría ni mucho menos en un género de terror. Obviamente tiene tintes de terror porque hay grandes referencias y creo que son bastante cómodas de apreciar en la película y además creo que te divierte, ¿no? El ver cómo en esos momentos, tanto pues los momentos de terror o los momentos de humor negro, diría que hay bastantes géneros en la película, pero la catalogaría más bien como una película de misterio con esos momentos de tensión, de suspense que te dejan con el culo apretado en la silla deseando ver qué es lo que va a pasar y rezando también por no te metas ahí, no hagas esto, pero corre, no sé qué.
Podemos crear un nuevo género, ¿no? Que sea el género culo apretado.
Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Es una película de culo apretado. Sí, me ha encantado esa definición.
Peli de culo apretado.
Rubin, antes nos comentabas que todo parte de esta trilogía de cortometrajes. ¿Qué proceso ha seguido? Es decir, ¿cómo se pasa de un cortometraje a un largometraje?
Uh-huh. Pues mira, esta adaptación es peculiar, ¿no? Porque habitualmente cuando se adapta un cortometraje a largometraje, normalmente el cortometraje es el inicio, el largometraje es el prólogo o, en algún caso particular, el epílogo de lo que sucede y lo que nos interesa es lo que ocurría antes de ese cortometraje, ¿no? Sin embargo, en esta adaptación yo considero un poco el cortometraje como el Big Bang, como el origen de una explosión en todas direcciones y con un crecimiento exponencial donde que me da la posibilidad de desarrollar personajes, temas, atmósferas, set pieces, ¿no? Pequeñas secuencias temáticas. Y esto me gusta, porque de alguna manera es liberador. No hay que ceñirse a lo que se contaba en el cortometraje, sino creo que es más liberador que el cortometraje explote y ahora se desarrolle por el camino que se tenga que desarrollar y que la historia del largometraje pida sin necesidad de ceñirse a eso, ¿no? Y ahí, obviamente, es muy importante cuando aparece el cambio, en el sentido de que los niños no son los absolutos protagonistas del largometraje, sino que la protagonista es Lola, ¿no? Y por ejemplo, permitir esa incursión en el mundo en el universo del cortometraje de un nuevo personaje que además va a ser la protagonista, ¿no? Pues es atrevido, pero creo que es coherente para que funcione.
Por cierto, déjamelo decir, una banda sonora espectacular, pero espectacular.
Sí, estoy de acuerdo.
Como para no estarlo.
Sí, no, mira, la banda sonora corre a cargo de Jocelyn Pugh, que es una compositora británica maravillosa, casi me da vergüenza tener que presentarla, pero es autora, entre otras bandas sonoras, de la banda sonora de una de mis películas favoritas, que es Eyes Wide Shut, de la última película de Stanley Kubrick, nada menos. Con lo cual, trabajar con ella ha sido un sueño, y no puedo decir otra cosa por la alta improbabilidad de que eso sucediera. Y sin embargo, me parece la persona perfecta para llevarla a cabo, porque ella, toda su carrera musical, y estamos hablando de 40 años de carrera, lo ha dedicado precisamente a explorar este terreno, el terreno de lo místico, lo religioso, lo trascendental, ¿no? Y por lo tanto, creo que era la compositora perfecta para esta película.
Y en ese momento maravilloso en que os dejo que os aduléis. Milena, ¿cómo ha sido trabajar con Rubin?
Ha sido maravilloso realmente. Nos dio un espacio para poder crear los personajes, la relación entre Jaime y yo también era muy importante de cara a, pues, yo creo que en la película al final es muy corto el tiempo que se ve lo unidos que están, porque enseguida con la entrada en la casa de los niños empiezan a distanciarse por la serie de conflictos que tienen, por cómo ella le reclama y le advierte que no se está dando cuenta de la situación, y él al final pues está viajando, y cuando llega a casa lo único que quiere es que no haya muchos problemas y que no le den mucho el follón, ¿no? Entonces el poder tener una previa de construir esa relación para que sí que entendiéramos que son dos personas que realmente se querían, que querían llegar a cumplir ese sueño de formar una familia, de que las cosas salieran bien, ¿no? Y luego también creo que hicimos un curro muy bonito con el personaje de Lola. Investigamos mucho en sus miedos, sus inseguridades, el motor de cada decisión que toma, el bagaje que tiene también, cómo era su familia, cómo era su vida antes de la tragedia. Creo que todo esto nos dio y nos permitió, pues, luego en rodaje disfrutar mucho y jugar y poder ir viendo el camino que queríamos tomar. Lo que más me gusta a mí que suceda en un rodaje es que el guión se mantenga vivo y los personajes también. Entonces, cuando a lo mejor piensas que tienes hipercaptado el personaje, después de 2 semanas de rodaje dices... Esta escena creo que no la vamos a rodar así. ¿Por qué no le damos una vuelta y le tiramos por este tono? Y ya has convivido con el personaje, tanto él como director, también dirigiéndome, como yo poniéndome en su piel. Entonces, creo que hemos hecho un curro muy bonito. Lo hemos pasado súper bien. Ha habido días muy duros, obviamente. No os voy a contar esos 3 días, esas 3 noches de plano secuencia que han quedado brutales, pero que todos sufrimos lo nuestro. Fue bastante duro de rodar. Y nada, agradecerte sobre todo esta película tan impresionante y la oportunidad de poder darle vida a una mujer que para mí es muy importante los temas que se tratan en esta película y el poder darle la voz a mujeres que se las toma como débiles y en realidad tienen una fuerza y una valentía enorme, ¿no?
Ahora enseguida hablamos de ese plano secuencia. Antes, Rubin, ¿cómo ha sido trabajar con Milena, con Jaime, con Carlos, con Anastasia?
Conmigo abres el abanico, ¿eh? Bueno, voy a empezar por Milena, ¿no? Y continuando un poco lo que decía ella, ¿eh? Fíjate que el personaje de Lola no viene a representar solo a una mujer, sino a muchas mujeres, ¿no? Esas mujeres que eran un poco herencia del franquismo, esa mujer que, como decía aquel refrán añejo, debía estar casada en su casa y con la pata quebrada, y aquí lo que hacemos es llevar a la literalidad que Lola tenga una pata quebrada, ¿no? Porque tiene una pierna ortopédica. Y es un personaje muy complejo y muy delicado al mismo tiempo, porque es un personaje que sufre toda la película. Tiene pequeñitos momentos, ¿no?, donde irradia luz, donde irradia ese punto de felicidad, ¿no? Y sin embargo, sufre y sufre, y lamentablemente es una mujer a la que le ocurren diferentes desgracias, ¿no? Y de ahí su pérdida de fe. Y claro, a la hora de buscar la actriz que pudiera encarnar este personaje, me pareció un desafío increíble, porque de verdad era un viaje muy, muy, muy difícil, ¿no? Y ya no hablamos del final, como dice Milena, donde todo se desata. Y cuando apareció Milena, no solamente su mirada triste, inherente, su expresión, su forma de hablar, ya, ¿no?, de alguna manera conectan con ese sufrimiento de Lola, sino que en una charla, prácticamente en la primera charla que tuvimos, estaba claro que Milena, por sus vivencias personales, sabía quién era Lola. La conocía por dentro, ¿no? Y al final eso es lo que a mí más me interesa. Cuando un actor conoce a su personaje porque lo conoce mirándose hacia adentro, no necesita mirar hacia afuera ni buscar muy lejos, ahí hay un clic que no se puede repetir de otra manera. Ese clic no puede suceder buscando fuera, ¿no? Solamente sucede buscando dentro. Y al conocer a Milena eso estuvo clarísimo. Y a partir de ahí ya tenía la tranquilidad de no tenemos que hablar de eso. No tenemos que hablar de eso, porque eso ya lo conoce ella, mucho mejor que yo incluso. Por lo tanto, ella era la actriz perfecta para, ahora sí, convertir esas letras, ese negro sobre blanco, ¿no?, que describe un personaje, en una persona de carne y hueso tridimensional, ¿no?, que es lo que ocurre en la película, que Milena tiene un repertorio de matices a lo largo de toda la película. Son matices en muchos casos, pero son matices que hacen creíble lo que está pasando con Lola, ¿no? Y eso no se puede escribir. Y uno como guionista tiene que asumir que esas cosas no son su terreno de juego, porque no se pueden escribir, salvo que escribas una novela, ¿no? Pero de alguna manera en un guión cinematográfico no aparecen. Y de eso se tiene que encargar, en este caso, la actriz, ¿no? Y Milena le ha dado una verdad al personaje. De hecho, todo el feedback que estamos recibiendo de Milena es fantástico. Además, porque su interpretación es diferente, ¿no?, a lo que has hecho hasta ahora, y muestra un lado diferente, brutal, desatado completamente, que creo que va a dar mucho que hablar. Y por supuesto, yo siempre le voy a estar agradecido, y para mí siempre va a ser mi Lola, mi Dolores Lolita Lola.
Nos hablaba Milena también de este plano secuencia, un plano secuencia de 20 minutos, es una barbaridad, ¿no?
De 20 minutos, sí. Es una barbaridad. Pero fíjate que no es gratuito, ¿eh? El plano secuencia es un recurso que a veces se emplea de manera gratuita, ¿no? Un poco como, a veces, casi con un sentido exhibicionista de la técnica, ¿no? Y para mí solamente tiene sentido cuando vamos al estricto significado del plano secuencia, que es igualar el tiempo cinematográfico al tiempo real, ¿no? Y que no haya elipsis y que acompañemos a un personaje en tiempo real. Y en este caso tenía todo el sentido del mundo hacerlo, porque estamos acompañando al personaje de Lola en tiempo real, en el clímax de la película, en el momento fundamental donde todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la película va a cobrar sentido en una experiencia que, al acompañarla a ella, se convierte en una experiencia inmersiva para el espectador, ¿no? Donde el espectador ve lo que ve Lola, escucha lo que escucha Lola, y por lo tanto tiene, digamos, las mismas pistas o los mismos ingredientes para, al final, en ese final que tenemos ambiguo, donde claramente se marcan dos caminos y el espectador tiene que decidir en cuál de esos dos se posiciona, cuente con los mismos ingredientes que cuenta la protagonista, ¿no? Y que, por lo tanto, se pueda posicionar con ella y con el camino que toma, o con el contrario.
Por cierto, una película que se estrena hoy en Barcelona.
Se estrenó ayer en Madrid.
Sí,
¿no?
Se preestrena hoy en Barcelona. Y el viernes 31 en salas de cine.
Salimos un poco del argumento de la película, si me deja Rubin, ¿eh? Milena, si hablamos un poco de tu carrera. Ayer Javier Castillo, autor del libro La chica de nieve...
¡Sí!
¡Sí! Anunciaba que Netflix haría una secuela de este libro.
Sí, sí.
Organizada por ti, supongo que contentísima, ¿no?
Joder, pues no te puedes imaginar lo contenta que estoy y lo agradecida que estoy a Netflix por haber decidido hacer esta segunda parte, a ver, seguir contando la historia de Miren y de muchas mujeres también, ¿no? También estoy súper agradecida a Javier Castillo por tener también la mente brillante de escribir esas novelas. Y muy feliz. Y con muchas ganas de rodarlo ya.
Y ahora sí, para los dos, si os pregunto por próximos proyectos.
Yo no puedo decir nada.
De nada.
Que voy a hacer El juego del alma. Próximamente.
Bien.
Mi próximo proyecto es no hacer el juego del alma. No, fíjate que hablar de proyectos futuros, obviamente, ¿no? Yo estoy desarrollando varios, pero al final son humos y no se llegan a materializar, ¿no? Con lo cual hablar de humo tampoco tiene mucho sentido hasta que no se conviertan en realidad. Lo que sí espero es que si algún día se convierten en realidad, que ojalá así sea, pues que os enteréis y podamos hablar de ellos.
Milena Smith, Rubin Stein, muchísimas gracias por esta entrevista, que ha ido muy bien.
Gracias.
A vosotros.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Minuts que passen de 4:45 de la tarda. Avui ens posem també una miqueta més informatius a la caravana. Ahir us explicàvem a aquesta hora, des d'aquest programa a Ràdio Estel, que Clara Ponsatí traspassava els Pirineus per entrar a Catalunya i arribar a Barcelona, des d'on va fer una roda de premsa. Va ser detinguda, va declarar davant el jutge i posada a llibertat posteriorment. Avui ben d'hora, la mateixa Clara Ponsatí, que marxava de nou des de l'aeroport del Prat per tornar al Parlament Europeu, doncs, d'on avui hi ha sessió plenària amb intervenció de la mateixa Clara Ponsatí. A aquesta hora estem pendents d'una comunicació amb l'eurodiputat de Junts per Catalunya, Toni Comín. Fa uns moments el teníem punxat al telèfon. En aquests moments s'ha tallat la connexió, que intentem restablir tant com sigui possible. Li volem preguntar com ho va viure ell tot plegat des d'Europa, des de Brussel·les, com ho va viure ell, com ho va viure Carles Puigdemont, però sobretot què s'espera avui que passi al Parlament Europeu. I és que, atenció, avui hi haurà o està prevista aquesta intervenció de la mateixa Clara Ponsatí, una intervenció que serà curta, serà d'un minut i escaig, que és el temps que tenen el grup parlamentari de Junts per Catalunya, en aquest cas a Europa, per posar d'evidència, suposem,
per posar en evidència que ella va tornar a Catalunya, però tot i així, sent eurodiputada, va ser detinguda, fet que ella considera il·legal. De fet, ahir, Clara Ponsatí ja anunciava certes coses a la seva roda de premsa. Posava de manifest que ella no volia en cap moment pactar amb l'Estat, sinó que volia tensar una mica més les cordes, volia posar en evidència l'estat en què es troba la política espanyola i catalana, i així va ser detinguda posteriorment per un mosso d'esquadra de paisà. Davant d'això, ella s'hi va acreditar, com molts de vostès recorden, com a eurodiputada. I finalment, com us estàvem explicant, i com molts de vostès sabran, doncs davant del jutge va declarar i va sortir hores més tard. Intentem, tant com sigui possible, reprendre aquesta connexió amb l'eurodiputat Toni Comín. Abans, però, ja el tenim aquí. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Estem esperant aquesta connexió, que se'ns ha tallat a l'últim moment.
No, però m'ha encantat, perquè acabes d'oferir un recital. No n'ets conscient tu ara. No, perquè ara estava imaginant-me quan vam fer...
Això són els deures de radiofònics.
Sí, m'estava imaginant que això era un exercici de radiofònics, tu.
És molt això.
És això.
Ha fallat, tira milles.
Ha fallat, exacte. Ha fallat, però has d'omplir l'antena, que dèiem,
I ja està.
Has d'omplir l'antena. Aquí hi ha una gran frase d'Albert Benet.
Ara, aquesta i mítics. Sou uns mites.
Però per això ara has omplert molt l'antena, molt bé.
Veus, ha d'anar per aquí la cosa. David, fem una cosa. Engeguem la secció... I tan bon punt tinguem Toni Comín a punt, doncs el saludarem amb ell, tallarem evidentment la secció i en parlarem amb ell de tot plegat.
Evidentment.
David, què ens portes avui?
Mira, avui us vull parlar dels veïns.
Sí.
Sabeu per què? Perquè l'altre dia vaig assistir a la meva primera reunió de veïns com a propietari. Va ser una cosa molt sonada.
Com? Ets propietari?
Ara sóc propietari, tu. És molt
que
fort,
afortunat,
això.
Moltes felicitats.
No, sí. No. Ui, m'ha costat molt, eh?
Sí, eh?
Però ara sóc propietari i potser preferiria no ser-ho.
Per aquestes reunions,
Hosti, tu, em va caure aquesta reunió allà com un caramel enverinat.
Jo sempre penso, perquè tinc una amiga que també és propietària ara i ha començat ara a les reunions i també m'enraja d'aquestes reunions.
Home,
i després penso, qui us sentís?
Mira, jo tinc la sort que visc en un bloc que hi ha molt pocs veïns i que són bona gent.
Sí?
És a dir, era una reunió que hi havia, no sé si 7 o 8 persones. Però clar, tu imagina't una reunió d'aquestes en un bloc. L'altre dia vaig veure una notícia que t'ensenyaven un edifici de la Xina que deia que hi vivien 30.000 persones allà dins. Tu t'imagines una reunió...
30.000 persones?
Sí. No, i era bestial. Busca la foto perquè era bestial.
Horrorós.
I tu imagina't que has de fer una reunió de veïns amb 30.000 persones.
Horrorós.
Atenció, tenim la trucada?
Tenim la trucada,
atenció.
A aquesta hora li hem de donar les gràcies per sortir del ple europeu que ja a aquesta hora i atendre un moment a aquest programa i a aquesta ràdio. Toni Comín, eurodiputat de Junts per Catalunya al Parlament Europeu. Bona tarda i gràcies.
Hola, molt bona tarda a vosaltres. Encantat.
Senyor Comín, no sé si ens pot avançar alguna cosa del que dirà avui Clara Ponsatí en aquest minut i mig que té en el Parlament Europeu.
Bueno, no faré un spoiler, diguem, però és evident que nosaltres, veient el que va passar ahir, hem de posar de manifest l'enèsima vulneració de l'estat de dret per part de l'estat espanyol. Perquè és indiscutible que la detenció que va fer ahir els Mossos per ordre del jutge Llarena és il·legal. Per tant, tenim un jutge del Tribunal Suprem espanyol que està incomplint el dret europeu i que s'està saltant a la torera el que dictamina el Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg.
Anem a entrar-hi sobre aquesta qüestió, sobretot el que va passar ahir. Primer de tot, Toni Comín coneixia que Clara Ponsatí tenia intenció de tornar a Catalunya?
Amb tot detall, i vam estar preparant i parlant i amb ella directament. A més, la Clara i jo compartim ciutat, perquè els dos vivim a Lovaina, per tant tenim una proximitat, per dir-ho així, personal encara més forta que potser amb els altres, i en aquest sentit jo he estat seguint amb tota... minut a minut tota l'evolució de les decisions, de la preparació i de la tornada.
Clara Ponsatí, que com sap, un cop va arribar a Barcelona va fer aquesta roda de premsa des del Col·legi de Periodistes.
Efectivament.
I posteriorment va ser detinguda per un mosso d'esquadra. Com va viure la seva detenció?
No, molt tranquil·la. Era un escenari que es preveia com un dels escenaris possibles. Ja sabem la tendència del jutge Llarena a saltar-se el que diu el Tribunal Suprem. De fet, la decisió de detenir-la ja l'havia pres fer uns dies en la interlocutòria. És en la interlocutòria última on rebutja els nostres recursos de, contra la seva revisió de l'auto de processament, on ell, en aquella interlocutòria, ja dicta l'ordre de detenció. Per tant, la il·legalitat del jutge Llarena ja era pública i coneguda. Per tant, era previsible que en algun moment algun dels cossos i forces de seguretat actués com a policia judicial i fes aquesta detenció il·legal.
Com sap, s'ha especulat molt perquè va ser ahir el dia triat per Clara Ponsatí per tornar a Catalunya, per tornar a Barcelona, que si avui declarava Meritxell Serret, que si s'acosten les municipals, que si les causes contra ella no implicarien presó, que hi ha de veritat en tot plegat?
A veure, un moment, són coses diferents. La consellera Ponsatí mai ha amagat que ella ha pres la decisió de tornar en el moment en què, en el seu cas, el risc de presó ha desaparegut. Ho ha explicat de manera clara. Nosaltres, en la seva circumstància processal, faríem el mateix, però és evident, amb ella, quan li treuen la sedició i queda només amb la desobediència, queda en una situació diferent de la meva i de la del president, que seguim tenint, i el Lluís Puig, la malversació. Per tant, nosaltres tenim risc de presó, ella no, i ella mai ha sigut molt clara en dir, jo aprofito una modificació de la meva situació processal. En el meu cas, va dir ahir, la intensitat de la persecució ha disminuït, va ser l'expressió que va fer servir, i això és el que m'ha decidit a tornar. Això no és incompatible amb que no reconeguis la legitimitat del Tribunal Suprem. És perfectament compatible dir, jo torno perquè la meva situació processal canvia, ja no em poden empresonar, i dir que aquest tribunal no li reconeixes dues coses com a mínim. Ni la competència, perquè no és competent, i menys encara des de la sentència del Tribunal de Luxemburg del 30 de gener passat, en què es deixa clarament establert que el Tribunal Suprem no és competent. I l'altra cosa que no li reconeixem és la imparcialitat, en aquest cas del jutge Llarena. Per tant, és compatible dir la situació processal és diferent, amb la reforma del delit de sedició i la revisió de l'auto de processament que es deriva d'aquesta revisió del delit de sedició, jo ja puc tornar i dir, jo no penso anar a declarar davant d'un tribunal perquè no reconec la imparcialitat ni la competència. I a més tinc immunitat i, per tant, a mi no em poden ni jutjar ni detenir. Això per un cantó. Per tant, aquí no cal fer cap especulació. La data de la tornada té que veure directament amb això que acabo d'explicar. És a dir, el jutge Llarena, després de la reforma de la sedició, va fer una revisió de l'auto de processament perquè li havia de treure la imputació per sedició, ja no podia seguir perseguint per sedició a cap de nosaltres. Hem fet uns recursos i aquests recursos els ha resolt el jutge Llarena, i l'únic que va fer la consellera Ponsatí va ser esperar que el jutge Llarena resolgués aquest recurs que havíem presentat nosaltres contra la revisió de l'auto de processament. Perdoneu, perquè tot sona molt tècnic, però espero que sigui prou pedagògic perquè ningú es perdi. Per tant, auto de processament revisat per suprimir la sedició, recurs nostre, resol, un cop el jutge la resol, la consellera Ponsatí torna. Jo crec que la revisió, la resolució del jutge Llarena contra els nostres recursos va ser la setmana anterior, doncs ella simplement un cop ha tingut aquesta resolució ja sobre la taula, doncs ha triat el dia de la setmana justament següent, immediatament següent, immediatament posterior, que la seva agenda i la del seu advocat, que és el Gonzalo Boye, combinava millor. Per tant, la lògica de la data no té res a veure ni amb la consellera Serret. És absurd pensar això. Jo crec que ella ni sabia que la consellera Serret declararia ahir, ni ho tenia present, i encara menys en les eleccions municipals. Té que veure amb que el jutge Llarena, té que veure amb que s'ha reformat la sedició, que el jutge Llarena ha resolt els nostres recursos i que la seva agenda i la del seu advocat coincidissin. No té més secret.
Toni, com a mínim, comparteix íntegrament el discurs que va fer ahir Clara Ponsatí des del Col·legi de Periodistes quan va carregar contra la mateixa Meritxell Serret?
Bueno, no és un tema de carregar o no carregar, és un tema de posar de manifest que són dues maneres de tornar diferents. Justament en situacions processals similars, que és que les dues estan perseguides només per desobediència, són dues maneres de tornar diferents. I pot semblar un detall estètic, jo no vaig a declarar. A mi, si vol que declari, m'haurà de tenir, m'haurà de portar per la força, que és el que ha fet la consellera Ponsatí i el que no va fer la consellera Serret. Insisteixo, això pot semblar un detall estètic, però des del punt de vista de la consellera Ponsatí, que jo i el president Puigdemont compartim, té un contingut polític rellevant, perquè és el missatge de que no reconeixes la legitimitat d'aquest tribunal. Nosaltres entenem que aquest missatge és molt important i que hem de ser coherents amb aquesta idea. Mm. Per tant, escolta, consellera Ponsatí, pel fet de no anar a declarar voluntàriament, tindrà, en principi, pocs costos. Tampoc no es paga un preu tan gran. Per tant, no entenc per què la consellera Serret, si m'hagués deixat, jo li hagués aconsellat que fes el mateix que ha fet la consellera Ponsatí. He tingut una relació a l'exili de proximitat i confiança amb la consellera Serret. Jo sap el que penso, sap els consells que li he donat durant els anys que estava a l'exili. Jo li hagués dit, home, si vols tornar, entenc que tornis, perquè el risc de presó ja no el tens, però no cal anar a declarar davant del Suprem. O sigui, de cas, que et vinguin a buscar a casa. No em va donar l'oportunitat, ho he explicat aquest matí en una altra entrevista, de donar-li aquest consell, perquè no va compartir amb nosaltres la decisió de tornar. A diferència de la consellera Ponsatí, que sí que la va compartir, per tant vam tenir l'oportunitat de parlar-ne i de discutir de quina manera fer-ho per veure quines conseqüències polítiques o quin significat polític tenia la manera de tornar. En el cas de la consellera Serret, no va voler compartir amb nosaltres la seva decisió, per tant, no vam poder-li donar un consell ni vam poder opinar. Si m'hagués deixat opinar, li hagués dit, escolta, vist que tampoc assumeixes cap sacrifici particularment dolorós, potser és important entrar a l'Estat, anar-te'n a casa, a Catalunya, i dir, aquest tribunal no el reconec, i si vol que declari davant d'ell, no m'haurà d'obligar a fer-ho, i no anar-hi voluntàriament. Ho dic des del màxim respecte personal a la consellera Serret, que evidentment que li tinc. Vaig alegrar molt en nivell personal del fet que pogués tornar a casa seva. Evidentment, hem compartit moments molt durs, tots els exiliats, pel fet d'haver de marxar de casa. Vaig alegrar molt. M'he alegrat moltíssim en lo personal de que la consellera Ponsatí hagi tornat a casa, moltíssim, infinitament. La consellera Ponsatí, diem que som germans d'exili, per tant, una germana ha tornat a casa. Però en lo polític hi ha dues maneres diferents de fer les coses i amb el màxim respecte, però sí que puc fer aquesta consideració. No dic tan sols ni cal anomenar-ho crític. És una consideració de dir hi ha una manera de tornar que confronta l'Estat espanyol, confronta el Tribunal Suprem i posa en evidència la falta de legitimitat d'aquest tribunal, davant d'Europa també. Hi ha una manera de tornar que el legitima. Hi ha una manera de tornar que fa que, per exemple, el jutge d'Arena utilitzi la tornada explícitament de la consellera Serret en la seva interlocutòria, aquesta que comentàvem abans, que utilitzi aquesta interlocutòria, en aquesta interlocutòria utilitzi el cas de la consellera Serret per reivindicar la seva imparcialitat. I digui, ho veieu, que jo soc un senyor molt imparcial? Si mireu amb la consellera Serret com ho vaig fer. Per tant, sí, crec que no és el mateix la manera com ha tornat la consellera Ponsatí i la manera com ha tornat la consellera Serret.
Senyor Comín, com a eurodiputat, eh?
Qui digui això que estic dient jo és fer partidisme? Perdona, acabo un moment. Qui consideri que aquesta reflexió és partidisme, és fer partidisme, no entén res. Això sí que és partidisme. Jo estic fent una reflexió molt honesta i l'estic fent de manera molt objectiva i molt clara i molt, molt ben argumentada. Això no és partidisme, no ho faig des del partidisme. Ho faig perquè intentem tenir un debat honest i de fons.
Deia, senyor Comín, com a eurodiputat, creu que el Parlament Europeu ha permès una certa vulneració dels drets de Clara Ponsatí com a eurodiputada degut a la seva detenció?
Bueno, jo crec que l'actuació de la presidenta Metsola ahir hauria d'haver estat molt més enèrgica, molt més enèrgica. No sabem si va fer alguna gestió de manera més discreta i privada, en tot cas no va fer cap manifestació pública, i avui s'ha limitat a actuar burocràticament, podríem dir-ho així, remetent aquesta petició d'empara que va enviar-li ahir la consellera Ponsatí, l'ha reenviat, com qui fa un reenviar, a la Comissió d'Afers Jurídics, que, d'acord, això és el que marca el reglament del Parlament, d'acord, faltaria més que no complís amb el reglament del Parlament. Per tant, ella complera amb els mínims dels mínims a què l'obliga el reglament del Parlament. Però d'una presidenta del Parlament Europeu s'espera una defensa més enèrgica i més explícita i més contundent dels drets dels diputats, perquè la presumpció que tenim és que segurament si això hagués passat amb un diputat del seu grup, que era el grup popular, segurament la seva reacció hauria sigut més contundent. Per tant, estem començant a tenir proves fundades de la falta de neutralitat de la presidenta, i això és greu, perquè el president del Parlament, a l'hora de defensar els drets dels eurodiputats, han de ser neutrals.
Per últim, sí que li voldria preguntar, perquè aquest matí a Pol Marçà, en aquesta emissora, li ha preguntat a Gonzalo Boye quan podrien tornar la resta d'exiliats a Catalunya. Gonzalo Boye, que ha contestat allò de més aviat que tard, eh? Més aviat que tard. Jo sempre que ha tingut a bé el senyor Toni Comín que l'entrevistem a Radio Estel, sempre li he acabat amb la mateixa pregunta. Senyor Comín, quan seurà aquí al meu costat a l'estudi perquè li pugui fer una entrevista?
M'agradaria que fos d'aquí molt poc, m'agradaria moltíssim.
No m'ho dic condicionals.
De fet m'hagués agradat tornar abans que faltés gent important que hem anat perdent durant aquests anys d'exili.
Sí, senyor.
Que ja no em podran tornar a veure a Barcelona. Per tant, si algú té il·lusió i pressa i ganes de tornar, sóc jo, però nosaltres volem tornar lliures. Per tant, mentre la nostra situació processal no ens ho permeti, no podem tornar lliures.
Serà però més aviat que tard.
Bueno, això depèn de que les sentències que estem esperant a Luxemburg obliguin el senyor Llarena a anul·lar l'ordre nacional de detenció. Però tampoc és evident que això hagi de passar. Per tant, jo en aquest sentit, a diferència del meu estimat amic i advocat Gonzalo, tendeixo a ser més cautelós, diguem, no? Per no crear expectatives excessives, i no podem garantir que la sentència que estem esperant del Tribunal de Luxemburg dirà això que acabo d'explicar. No podem garantir que dirà que l'ordre nacional de detenció s'ha d'anul·lar. Estem treballant perquè digui això. Estem treballant perquè digui això. Estem treballant per recuperar la nostra immunitat, per anul·lar el suplicatori, i que pel camí el tribunal digui, i a més, aquesta immunitat ha de ser respectada per Espanya. Aquesta immunitat vol dir que l'ordre nacional de detenció s'ha d'anul·lar. Aquest és el nostre objectiu de màxims, però no tenim la garantia de que el tribunal arribi fins aquí. Per tant, hem d'esperar i hem de veure què diu el tribunal. Si el tribunal diu això, llavors, efectivament, podrem tornar més aviat que tard. Si el tribunal no ho diu, doncs no podem, llavors, fer pronòstics tan optimistes.
Eurodiputat de Junts per Catalunya al Parlament Europeu, Toni Comín, moltíssimes gràcies per atendre aquesta hora la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Una abraçada molt gran.
Una abraçada molt gran. Fins ara.
David Balaguer, què, ens queden 6 minutets?
És igual. Ja ho farem un altre dia, això.
Ja ho farem un altre
dia. Sí, no.
De què vols parlar?
T'explico. No. No, farem... Clar, la setmana que ve no hi ha programa.
Setmana que ve no hi ha programa,
per
Setmana
tant,
Santa.
Exacte.
Ens anem a la següent.
Marxem ja el dia... No ho recordo.
Mira, ara t'ho busco.
És igual.
Fàcil, això,
aquell
eh?
Aquell dia... Espera't,
el dia 12.
Dia 12 d'abril. Oh,
sona com lluny.
Sona molt lluny. Ara
clar, estem a 29.
29 de març, que el març ha tornat a passar lluny. No pot ser que el temps passi com passa.
Espera't, Espera't, guarda't aquest tema dels veïns.
Em guardo el tema
ja
dels veïns?
Ja sé de què parlar.
Ah, molt bé.
Perquè el proper dia 12 estarem pràcticament a una setmana de Sant Jordi.
Oh!
I tu has tret llibre.
Oh, sí.
Signes o no?
Sí, però encara no m'han dit els llocs on he d'anar.
No t'han dit els llocs?
Encara no m'ho han dit, però és un dels dies que, com a prèvia... Mm. Clar, després no sabem com anirà aquell dia. Però com a prèvia ens trobem davant d'un dels dies més emocionants de la meva vida.
Clar.
I a mi les prèvies saps que m'encanten i m'apassionen.
Fas per primera vegada, això.
Clar, és la primera vegada. I les prèvies, com bé saps, jo sóc un home molt de vigília. Mm. A mi m'agraden les vigílies. Les vigílies dels grans dies.
A mi també, eh? Més que el dia, eh?
Més que el dia en sí, qüestió, sí. És a dir, tu demà... Ja em passava de petit, això, eh? Mm-hmm. Tu demà te'n vas de convivències amb l'escola. Tercer de GB, te'n vas de convivències amb l'escola. Per mi, la nit emocionant és la nit abans d'anar a les colònies.
Clar.
Que moltes vegades fins i tot em posava 38 de febre i no hi podia anar, dels nervis. Una vegada ets allà... què vols que et digui?
Passa ràpid la cosa, sí, està bé, però...
Sí, però no. Llavors amb això em passa el mateix, que estic vivint una prèvia molt dilatada.
Sí?
Perquè, clar, avui és dia 29 de març, tu ja m'ho has preguntat, la meva mare cada dia està amb aquest tema, et van parlant i et van dient, ah, el dia de Sant Jordi et vindré a veure, que després aquest és un altre tema, la gent que et diu que et vindré a veure i després no venen.
Mira, de moment no et dic una cosa, allà on siguis signant, nosaltres tindrem el dia de Sant Jordi... De fet, el dia de Sant Jordi fem un especial a aquesta casa. Jo no sé si es podia dir o no es podia dir. M'he llançat a la piscina.
Ai, ara.
Fem un especial a aquesta casa.
És diumenge, aquest dia.
Sí, sí. Ah. I sortim al carrer, tres programes. Sortim al carrer Mercè Raga, Rafa Sanahuja i Servidor, amb tot l'equip. Farem una horeta de programa cadascun. I la Núria Ros la tindrem per allà voltant.
Doncs que vingui la Núria Ros a veure'm.
Evidentment.
Que vingui la Núria Ros a veure'm.
Evidentment, és... perquè voldrem saber com està vivint David Balaguer, no només la signatura de llibres, que és molt xulo, sinó el contacte directe amb els seus lectors. Estàs nerviós per això, no?
Clar que estic nerviós. És que pensa que aquest llibre m'està proporcionant una sèrie de coses i una sèrie de vivències amb les quals no hi comptava i ara te n'explicaré una que t'agradarà molt. Aquesta t'encantarà, i la gent que ens escolta també la viurà intensament, perquè saps què va passar l'altre dia a la presentació que vaig fer a Sabadell? Vaig fer una presentació a Sabadell, sí, el dilluns. Doncs en aquesta presentació va venir la primera persona amb la qual jo em vaig fer un petó.
Compte!
Això és molt gros.
De veritat,
i estem
o no?
Parlant d'un petó que,
boníssim.
Clar, no, el meu primer petó no va ser fa 5 dies.
Clar, clar.
El meu primer petó es remunta a fa més de 30 anys.
Podria ser, eh?
Podria ser, sí, sí, podria ser. Però no, el primer petó remunta a fa... Exacte, el primer petó remunta fa més de 30 anys.
Boníssim.
Jo era un xaval de 15 anys.
Clar, clar, clar.
I va venir aquella noia, tu.
M'encanta.
I em va fer una il·lusió. I clar, cada vegada que hi ha una cosa d'aquestes, una presentació, una trobada, em passa alguna de molt graciosa i de molt colpidora per tu, no?
Que bona.
I clar, el dia aquest de les signatures a veure amb què ens trobem.
Que bona.
Però també pot ser bonic.
Ens queda res, un minutet, per qui no sàpiguem de qui estem parlant, David, el Digestiu de la Veritat, mira, que és el teu nou llibre.
Ha anat bé la trucada d'actualitat.
Mira, veus?
Perquè ara així estem fent promocionada de llibre un altre cop.
Que anava de què? Una mica són les teves dèries. És David Balaguer, ha estat pur.
Sí, són les meves neures i dèries ben desenvolupades.
Ara.
Perquè fins ara, a les seccions ho he intentat, aquí a la caravana també, sí, que per cert... Ah, això t'ho vaig explicar ja.
Sí.
Però en antena ho vaig explicar, això?
No, en antena no.
En antena hi havia un error a la biografia...
L'error no calia, clar.
No, hi havia un error a la biografia del llibre, a la biografia de meva. Posava que actualment participava al programa La Caravana.
Correcte.
I dic, no, hòstia! I era La Caravana, clar, és La Caravana. Sí. Que després s'ha demostrat que és error meu, eh? Quan vaig passar el text havia escrit jo malament el nom del programa, tu.
Escolta'm,
hòstia,
saps què ha passat? Que no passa res, perquè hi ha segona edició.
Exacte.
Per tant, moltes felicitats.
I ja la segona edició, s'ha fet la segona edició i s'ha pogut arreglar aquest error. I ara
ja ho tenim.
Ja hi posa La Caravana.
Ja ho tenim.
La Caravana.
Que bé.
I...
Mira.
I...
Estem cofois, aquí, el programa,
sí, sí.
De sortir un trosset amb un llibre.
Clar,
hòstia, fa molta il·lusió.
I això, i a les seccions tu no pots desenvolupar suficientment bé les coses... Perquè tot és com molt ràpid, ja, i no pots, clar, fotre grans rotllos. I, en canvi, en un llibre tu pots desenvolupar bé els teus sentiments, les teves històries, i ho he pogut fer i estic molt content.
Clar. Escolta'm una cosa, el que et deia, eh? Ens guardem veïns per d'aquí dues setmanes.
Correcte, pel dia 12 d'abril.
Pel dia 12 d'abril.
El llunyà 12 d'abril, però que tots sabem que arribarà.
Correcte. Et quedes, però?
Sí, clar. Tribuneros.
Fem tertúlia esportiva, que ja teca avui, eh? Ja t'ho dic ara, ja teca. Anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida els Tribuneros, una horeta aquí, a La Caravana. Va, fins ara.